De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilboiria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eu.
Benvinguts a una nova temporada més al De mica en mica, programa que parla que hi ha català a la 96.0 de la FM de Bilbo i al web bilboiria.eu. En el programa d'avui comencem el nostre viatge particular pels països catalans, visitant la comarca dels Ports, en un repàs a la seva història, tradicions, cultura, oficis i llocs. Sense més preàmbuls, comencem en el programa d'avui. Els Ports són una comarca del País Valencià, situada al nord-oest del país, entre l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat i el Matarranya, i a la Franja. Se tracta d'una comarca formada per 14 municipis, que són Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbès, La Mata, Morella, Olocau del Rei, Palanques, Portell de Morella, Sorita, La Todolella, Vallibona, Vilafranca i Villores. Molts d'estos llocs tenen el seu origen a l'edat mitjana, a partir de l'any 1232, quan Blasco I d'Alagón va culminar en èxit la conquesta de Morella, primera al regne de València, expulsant els sarraïns. Este novi aragonès va lliurar la vila al rei Jaume I, qui la hi va retornar com a feu vitalici. A més, el propi Blasco I d'Alagón va ser el fundador de Vilafranca l'any 1239. Se coneix que el rei Jaume I va entrar per primera vegada a terres valencianes pel pont que cruça el riu de les Truites, atenent la crònica del Llibre dels Fets. Uns anys més tard, i a primers del segle XV, va tindre lloc a Morella un altre fet històric. I és que l'any 1414 se van reunir a la capital dels Ports, Sant Vicent Ferrer, el rei Ferran d'Antequera i Benet XIII, és a dir, el Papa Luna. L'Albae ens explica en què va consistir esta trobada.
Europa ens mira. Quantes vegades hem sentit aquesta frase? El cert és que al llarg de la nostra història sí que ens ha mirat algunes vegades. Una d'elles, el juliol i l'agost de l'any 1414 a Morella. Portaríem llavors unes 4 dècades amb dos papes. I feia pocs anys se n'havia afegit un tercer, després de tants anys de conflicte, prou greu com per anomenar-la cisma d'Occident. S'havia arribat a la conclusió que l'única manera d'acabar amb la situació era que abdiquessin els tres papes de cop i escollir-ne un de nou, amb seu a Roma. Segismund I del Sacre Imperi Romano-Germànic no es fiava de la posició del monarca aragonès, Ferran d'Antequera, ja que es deia que el papa Luna era qui l'havia col·locat al tro. I per això s'hi posà en contacte, per tal de trobar-se i poder treure'l al Concili de Constança i convèncer-lo que ajudés a forçar el Pero Martínez de Luna, anomenat Benet XIII i més conegut a dia d'avui com a Papa Luna, d'abdicar i acabar amb la problemàtica que recorria tota la cristiandat. Ferran I va estar d'acord amb la trobada, amb la condició que el Papa Luna hi fos present. Per tal d'organitzar aquesta futura conferència entre Segismund, Ferran i el papa d'Avinyó, foren convocats a Morella el propi papa i la seva cúria, membres de l'ambaixada de l'emperador Segismund i representants del rei aragonès, entre els quals hi havia el futur Sant Vicent Ferrer. Durant 50 dies, al convent de Sant Francesc de Morella, Ferran d'Antequera i Vicent Ferrer intentaren convèncer el papa Luna d'acceptar l'abdicació a la conferència de Perpinyà. Conferència que estaven organitzant conjuntament amb l'ambaixada germànica i fer-la efectiva al Concili de Constança. El pontífex va acceptar anar a Perpinyà, un cop que hagués acabat la disputa teològica que mantenia amb els rabins jueus a Tortosa i que havia deixat a mitges per assistir a les converses de Morella. Un cop arribat a Perpinyà, però, es va reafirmar en les paraules que ja havia comunicat a Morella, i és que, segons ell, encara que volgués abdicar, no podria fer-ho, en virtut d'una pretesa superioritat del concili, doncs afectava la fe en el cos místic de Crist i només Déu pot jutjar el papa. Insistia també en la via justicial, una trobada dels tres papes on ha de debatre les seves respectives legitimitats, i la possibilitat de l'abdicació dels tres acordat entre ells. El papa Luna ho tenia clar. L'objectiu del concili era aixafar la resistència dels pontífexs i erigir l'assemblea com a suprema autoritat eclesial. I com a bon monarca absolutista, no ho podria permetre ni a Constança, ni a Perpinyà, ni a Avinyó, ni a Morella, ni enlloc.
A partir de llavors, els ports van viure el seu esplendor econòmic, potenciant oficis dels que després en parlarem i que a dia d'avui continuen sent un tret propi molt important dels diferents llocs. Però, com a la resta dels països catalans dominats per l'estat espanyol, les guerres civils van fer acte de presència. Primer van ser les guerres carlines al segle XIX, que van ser especialment virulentes als ports, comarca que va proclamar el seu suport a Carlos María Isidro l'any 1838, i la radera en caure en mans liberals. D'esta època són alguns militars carlins com Ramon Cabrera, conegut com el Tigre del Maestrat, a més de guerrillers com el Groc de Forcall, el Serrador de Vilafranca, Pitarc de Vallibona o la Cova de Benassal. I al segle XX tornem a tindre una altra guerra, la de 1936. Esta vegada les muntanyes dels ports tornen a cobrar un gran protagonisme, sobretot una vegada acabada el conflicte bèl·lic, gràcies als maquis. Estos resistents antifranquistes se van proposar combatre el règim de Franco des de dins. Un d'ells, Florencio Pla Meseguer, nascut a Vallibona i conegut com La Pastora, ne va ser un dels més destacats. L'Albae mos explica qui va ser la pastora, que té una història ben apassionant.
Si llegeixes el desaparegut setmanari El Caso, que tatxen algú de criminal, cruel, monstruosa, lesbiana i amb trets d'homenot, i amb set de crims patològica, segurament hi hagi una història darrere que valgui la pena investigar. Aquest és el cas de Florencio Pla Massagué, la pastora de Vallibona. L'1 de febrer de 1917, al mas de la Pallissa de Vallibona, hi va néixer una criatura amb una malformació genital congènita. Avui en dia sabem que es tracta d'una persona intersex, però si ja a finals de 2023 encara està el tema... En fi, que com a mínim li hem posat un nom. Us podeu imaginar com estava el tema de convuls? L'any 17 del segle XX, a pocs dies d'iniciar-se la Revolució de Febrer a Rússia i amb una gran guerra en marxa, avui coneguda com a Primera Guerra Mundial. Encara ressonaven els ecos de la Guerra de Cuba i de la Segona Guerra de Melilla, quan dos pastors dels ports es trobaren amb una criatura en braços que no podien identificar amb cap dels gèneres que coneixien. Havien de prendre una decisió. I aquesta va ser inscriure el nou nat amb el nom de Teresa. En una època en què la majoria dels joves eren enviats a unes guerres que no sabien ni per què eren i de les que molts no tornaven, registrar-lo com a dona significava evitar-li fer el servei militar obligatori i, per tant, molt probablement, salvar-li la vida. En arribar a la pubertat, però, començà a mostrar caràcters sexuals secundaris masculins i, tot i seguir vestint roba de dona, la gent veia que hi havia alguna cosa que no quadrava. Va ser llavors quan van començar a anomenar-lo Teresot. I si llavors ja ho tenia clar, a finals de l'adolescència, inici de la vintena, ho tenia claríssim. No se sentia dona, se sentia home. Però canviar de gènere en la documentació no ha estat mai cosa fàcil. I en un inici va provar d'allistar-se voluntari al bàndol republicà durant la Guerra Civil amb la intenció que li fessin la documentació d'home. Però no va funcionar. Durant uns anys va anar de masia en masia treballant de pastora, fins que l'any 43 trobà feina a la masia de la pastora, a la Pobla de Benifassà. 5 anys més tard, va ser on va entrar en contacte amb els maquis, que ja feia uns anys que es veien per les muntanyes castellonenques. El Partit Comunista d'Espanya i la Unió Nacional Espanyola portaven anys promovent infiltracions des de l'altra banda dels Pirineus després de la fallida Operació Reconquista d'Espanya. Quan Florencio els va conèixer, ja s'havien constituït com a agrupació guerrillera de Llevant i Aragó, un projecte polític que necessitava de l'ajuda del poble. I el cap de Florencio els hi feia portar menjar. Una nit de febrer de 1949, que nevava, es van amagar 3 maquis en una cabanya que només s'utilitzava a l'estiu. Però un d'ells va fugir, i per on anava passant, anava escampant-ho, o anava xivant. I la Guàrdia Civil va seguir la pista fins que els va trobar i va cremar la casa, perquè ells es resistien. A l'endemà van detenir l'amo del cabanyil i Florencio, que recordem encara era considerat Teresa, el van fer despullar per veure què tenia l'entrecuix. Espantat que li pogués tornar a passar el mateix o alguna cosa pitjor, va fer via cap a la muntanya, deixant enrere també la instrumentària femenina i uns rols de gènere que no li eren còmodes. El maquis va no només aprendre a utilitzar armes, també va conèixer una mica de política i, sobretot, es va començar a alfabetitzar, procés que culminaria durant els seus anys de presó. Però encara no hem arribat a aquest punt. De moment tornem al moment que probablement va suposar el canvi més radical de la seva vida. Comença una vida clandestina guerrillera i de persecució, però també comença a ser reconegut com a home. Un reconeixement que seguiria exceptuat en alguns moments fins al final de la seva vida. Però entre exercions, ajusticiaments i morts, al final es quedà sobrevivint sol durant 2 anys, fins que el 1956 decidí pujar a Andorra. Va treballar durant 4 anys com a pastor, combinant-ho amb feines de contraban, fins que un altre contrabandista, que li devia 12.000 pessetes, a ell, el va denunciar 2 vegades al tinent coronel de la Pobla de Segur, aconseguint que la policia andorrana l'entregués a la Guàrdia Civil. 3 dies més tard, un cop a la Seu d'Urgell, el van desmanillar i allà el van enviar primer a Tarragona i després a València, on ingressà a la presó de dones. Després de passar per un tribunal mèdic, van accedir a enviar-lo a la presó d'homes. I de la presó al jutjat, on se'l va acusar dels crims perpetuats per un tal Cinturrà, que s'havia fugat a Alemanya abans de l'incident a la cabanya que es va produir el canvi de vida de Florencio. Tot i la inconsistència de les proves, va ser sotmès a 2 consells de guerra, un a Tarragona i un altre a València. El primer jutjat, per 2 atracaments amb armada, va ser condemnat a 25 anys per cada delicte, i el segon acusat del delicte de bandidatge i terrorisme per actes comesos a Castelló i Terol, va ser sentenciat a mort, fins que se li va commutar la pena per 30 anys de reclusió. La premsa groga de l'època va publicar reportatges demonitzadors, falsejant la seva trajectòria, sobretot els setmanaris Porqué i El Caso. Van ser responsables de la difusió d'una visió morbosa, equivocada i deshumanitzadora. Un dels principals responsables d'aquesta campanya va ser el periodista del cas Enrique Rubio, qui va qualificar la pastora de criminal, cruel, monstruosa, lesbiana, amb 3 d'homenot. El van considerar una dona, amb 7 crims patològica, i evidentment, sense tenir-ne cap prova, però convertint-lo en un espant de criatures. Traslladat al penal de Santonya, on la seva bona conducta i el seu treball li van permetre redimir penes, i finalment va sol·licitar l'indult el 31 de març de 1977, amb l'ajuda del funcionari de presons Mariano Vinuesa, i sortint llibertat el juliol d'aquell mateix any. Va viure la resta de la seva vida a Olocau, a casa del carceller amb qui havia trobat amistat, fins la seva mort l'any 2004. No sense haver aconseguit, poc més de 20 anys abans, que el 25 de març de 1980 li canviessin definitivament el nom al registre, passant de ser Teresa a dir-se legalment Florencio.
Se me fa buidar la casa quan no està.
Seta quan vindràs.
Sufla la lluna contenta, sufla de foret camí, sufla la lluna contenta de foret pel camí.
Estarà quan vindràs, estarà quan tornaràs.
Diuen les males llengües que eres un home tresot, pastora tresot, du falda i du sarró. Cap al triguera tacada
en els ports i el mar.
mari més, perquè són tonti i carrasques, argilagues i romers.
La pastora venia i ens donava recer. La pastora tenia la muntanya als seus peus. Però la família és la que tu t'hagis trobat i la que te deixes ser, com tu sempre has volgut ser.
Antes de ser terra de maquis, els ports van ser un important focus de la indústria fabril, com demostren alguns casos com el de la fàbrica Xina de Morella, oberta a mitjans del segle XIX i tancada definitivament l'any 1926. Tot i que ha estat un dels més importants, i que encara perduren gràcies a peces tradicionals com a la manta morellana, el de la indústria tèxtil no és l'únic ofici en arrels als ports. La Clara mos explicarà ara una mica més sobre aquestes fenyes tradicionals.
I parlant de tradicions tèxtils, una de les tradicions és la manta morellana i les espardenyes. Comencem parlant de les espardenyes. Fan olor a espart. Els seus materials són nobles i ecològics, cotó, lli, fibres vegetals. Avui, el procés de fabricació d'aquest calçat segueix sent totalment artesanal als ports. És un ofici que passa per diverses mans. L'espart i una agulla signifiquen vida i futur per a alguns pobles dels ports. Des de la mata han conservat un ofici d'origen medieval, que fins fa unes dècades era molt destacable en altres localitats com Villores, la Todolella o Forcall. Al llarg dels segles, l'espardenya era el calçat de la gent de camp i des d'aquí es fabricava per a molts territoris nacionals, personalitzant cada producte, espardenyes catalanes, espardenyes aragoneses o espardenyes valencianes. Cada terra mantenia uns costums en l'espai de cotó que albergava el peu. Un altre destí de les espardenyes d'esports han estat les festes tradicionals, sobretot en terres de Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana. Són un element clau en la indumentària festiva de l'antiga Corona d'Aragó i avui dia segueixen sent un producte amb molta demanda. També cal destacar que indústries familiars com la ubicada a la Mata reben encàrrecs de reconeguts dissenyadors del tèxtil i del calçat per a confeccionar a mà aquestes espardenyes que han entrat a la moda per la Porta Gran. L'espart amb el qual es realitza aquest producte procedeix en l'autoritat, sobretot d'Egipte i països de l'est. L'espart es treballa i es cus a mà i només s'utilitzen materials ecològics. Avui dia molts pobles d'esports han mantingut tradicionalment l'ofici de l'espardenyer, però com molta de l'artesania, aquests oficis s'han anat perdent. A la Mata, la primera referència en text d'aquest ofici es fixa en el 1691 i és en aquesta localitat on encara se segueix l'artesania feta a mà i que a més pot visitar-se la fàbrica i adquirir espardenyes tradicionals i modernes, és a dir, de disseny. A Morella hi ha diversos comerços on podem adquirir també aquest tipus d'espardenyes. Més endavant, les alforges, la faja murallana, la manta murallana, les mantes moleres, les de pastor. Van ser altres productes que també van marcar l'oferta en el segle XVII, XVIII, XIX i XX. Encara queden alguns telers que poden visitar-se i que també produeixen encara les mantes murallanes. Durant el segle XIX i principis del segle XX, la població murallana vivia exclusivament de la producció de tèxtils i derivats. La manta murallana destaca sobretot pel seu disseny, franges horitzontals per la combinació de colors vius. Es confeccionen en llana i en cotó i pot adquirir-se en diversos establiments dedicats a la venda d'aquesta artesania i també de jerseis de llana. Aquestes teles han evolucionat pel que fa no només al seu disseny, sinó també a la seva funcionalitat i avui s'adquireixen no només com a mantes, sinó també per crear cortines, camins de taules o coixins. Malauradament, els telers de Morella estan en decadència, gairebé desapareguts. Actualment només queden dues famílies que mantenen la tradició, tot i que el poble sencer la conserva en la seva memòria.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
A més de tradició, els ports també volen ser una terra viva i de futur. De fet, a esta comarca s'hi celebra un dels esdeveniments culturals i festius en més història dels països catalans, l'Aplec dels Ports. En 44 edicions celebrades, l'Aplec dels Ports se fa possible cada any gràcies a la feina de centenars de vecins que s'alcen i organitzen contra el despoblament i per la llengua valenciana. Ara el Albae, que ens fa un repàs de la història d'esta festa popular, que porta en marxa des de l'any 1978.
Quan arriba l'estiu i ens plantegem què fer durant les vacances, molta gent pensa en anar de festivals. Aquests últims anys m'heu anat coneixent, m'agrada la música, però no és l'únic aspecte que m'ha interessat de la cultura. I una de les propostes més interessants pel proper juliol és l'Aplec dels Ports. A l'Aplec, tot i que podem assistir a concerts, no és un festival de música, és una trobada cultural on podem disfrutar també de xerrades, presentacions de llibres, exposicions, danses populars, teatre, gastronomia amb productes de proveïdors de la zona. L'Aplec, pròpiament dit, va començar l'any 1978, quan un grup de joves es va reunir a Todolella per tractar les problemàtiques que els afectaven com a poble. De fet, a l'inici, ni tan sols tenien clar quins pobles formaven part de la comarca i quins no. El que sí tenien clar era que la comarca es despoblava, que la llengua que parlaven era diferent a la que havien d'utilitzar per parlar amb les institucions. Unes institucions que 45 anys després segueixen tenint abandonada la població de la comarca. Però la joventut ho tenia clar. Havien de reivindicar els seus drets i que no eren menys per haver nascut i crescut en una zona rural, en comptes d'haver-ho fet a la capital. Tot i que s'explica que abans del primer aplec ja també s'aplegaven al veïnat en cases privades per cantar en l'idioma dels seus avantpassats. El que sí tenien clar era que no era només una cosa d'un poble o d'un grup de gent en concret. Havia de ser un projecte col·lectiu, un projecte que 45 anys més tard segueix sent un acte intergeneracional. Mica en mica, el format va anar creixent, a mida que anava venint cada cop gent de més lluny. Va passar de ser un aplec on només compartia el sentiment de pertinença, i sí, cantar cançons en català, afegir-hi danses i actuacions musicals per tal de donar-li un aire més festiu a l'esdeveniment. I com em passaré? La secció dient, l'Aplec dels Ports no és un festival. És una trobada de caire reivindicatiu. Cada edició té un lema que fa referència a una o altra problemàtica d'una comarca tan abandonada per les institucions. Per exemple, l'any 2000, a l'edició de la Mata, el lema era «A tots els ports, carreteres sense clots». El 2016, a l'edició de Villores, el lema era «Per les nostres arrels ens mullem». O l'última edició de Sorita, població on es torna a fer aquest any vinent juntament amb Palanques, pel passat present i futur, rodem. Rodar, entre altres coses, fa referència a la roda, mot que utilitzen en aquesta comarca per referir-se al fet que cada edició es fa en una població diferent de la comarca. Cada any es passa el testimoni d'una localitat a la següent, d'un grup de joves al següent, i quan torna a la roda, gairebé d'una generació a la següent. Una nova generació, amb àtims de tirar endavant, de poder quedar-se a viure a la comarca que tant estimen. Una comarca que any rere any es va despoblant arrel del maltracte de les institucions llunyanes. Els administren en aquestes poblacions frontereres. Les seves reivindicacions, tot i no ser diferents a la majoria de poblacions rurals, no per això deixen de ser importants. Aquest aplec anual serveix per mostrar durant uns dies a la gent que ve a visitar la comarca que les carreteres són deficitàries. Els centres escolars depenen, any rere any, de si hi ha la sort que ha vingut a viure una família nova amb criatures, o si algú ha procreat per poder mantenir un any més unes escoles amb molt bons projectes, però amb un professorat poc estable i pocs recursos. Escassos centres sanitaris que només obren de dia i la falta d'una ambulància que els pugui portar ràpid a allunyar a l'hospital més proper, en cas que algú tingui una emergència diurna, però sobretot nocturna. Sobretot perquè en moltes ocasions fallen les telecomunicacions. Se segueix reclamant que arribi la fibra òptica, però també que les xarxes socials, tant de fix com de mòbil, no caiguin i els deixin dies incomunicats. També tothom sap que les comunicacions salven vides i precaritzar-les és un atac directe contra l'envellida població d'una comarca que ha perdut més de 800 habitants en les últimes dues dècades, un 15% del total. Un altre dels tres eixos que es treballen durant les jornades, tant de l'aplec com dels pròplecs, és el medi ambient i el desenvolupament sostenible. És una comarca rural que viu en gran part de l'agricultura i la ramaderia, i cada vegada més del turisme. Tenen clar que el progrés econòmic ha de ser compatible amb el manteniment del medi ambient, posicionant-se a favor de les energies renovables, amb plans adequats i responsables amb l'entorn, i completament en contra dels macroprojectes plantejats. Per aquesta edició, per exemple, aquesta última, un dels actes pròplec que es va organitzar va ser el videoclip d'una cançó contra la mar. La línia de molt alta tensió del grup Pepet i Marieta. I també, com a moltes altres zones rurals, la lluita contra els incendis és primordial en una comarca que viu del camp i segueixen lluitant per la neteja dels boscos, dels ports i la rodalia. Fomentar el valencià, la llengua de la comarca, també és un punt molt important. Es treballa per normalitzar-la, que siga la llengua majoritària dels centres educatius i una llengua normalitzada en l'administració i en el dia a dia de la gent dels ports. A més, sempre defenent la validesa de les seves formes de parlar, del parlar característic de les comarques del nord en tots els àmbits comunicatius. I és que, per les seves característiques geogràfiques, els pobles dels ports sempre han tingut un vincle especial i una cultura pròpia que els uneix. Cal mantindre i fomentar. L'aplec ha de ser un altaveu de les seves festes i el folklore propi, i veu també de les noves manifestacions artístiques i culturals del veïnat. A més, l'aplec és l'explosió de tots aquests sentiments, l'única festa d'àmbit comarcal que tenen. Per això, és primordial reivindicar els seus orígens, alhora que convertir-lo en un moviment per tothom. Des del seu punt de vista, l'aplec ha de ser inclusiu, intergeneracional, i ha de posar la seva mirada més enllà de la festa. De fet, la PLEC és una escola de formació. Com deia abans, l'organitzen els joves. Joves que han d'aprendre com organitzar un event tan gran i parlar amb proveïdors, contactar amb grups, organitzar tot tipus d'events, no només durant els 3 dies de l'últim cap de setmana de juliol, sinó durant tot l'any, i gestionar una economia que comença quan agafen el relleu l'agost de l'any que els pertoca, que comença a zero. Ja que si hi ha hagut beneficis, aquests es reverteixen al poble que ha fet d'anfitrió. Però si els números són negatius, són els propis organitzadors de l'edició qui posen els diners a les seves butxaques per sanejar els comptes. Per tal de començar una mica de fer calaix, cap a la tardor, s'inicien els actes anomenats ProPLEC, amb doble objectiu, tant cultural com econòmic. Aquest any 2023, el primer acte ProPLEC 2024, és el proper dissabte 4 de novembre a Palanques. El dia que s'està gravant aquesta secció encara no s'ha anunciat quina activitat ens tenen preparada. Estigueu pendents de les xarxes socials. Palanques és un terme que per la minsa població que té, habitualment no participa de la roda de la PLEC, però ja l'any 2014 es va implicar plenament per tirar endavant el celebrat de Sorita. Per aquest motiu, tot i que la PLEC del 2024 es produirà a Sorita i que l'organitzar-se amb la població dels dos llocs obté el nom de les dues poblacions i apareix de forma conjunta al cartell. En cas que no poguéssiu anar en aquests primers actes, però a PLEC o a qualsevol dels següents, que estic segura estaran plens de xerrades, documentals, teatre i molts altres tipus d'activitats culturals, teniu l'opció d'ajudar comprant una participació de 10 euros per l'Euromilló, que es juga cada setmana. Si toca, els premis es van acumulant i es repartiran al final del joc si s'ha acumulat més de 10.000 euros de bote. Si són menys, va tot a col·laborar amb la PLEC. Per a qui pugui anar com a mínim a la PLEC, si no tots els actes però PLEC, fem un petit repàs del manual del bon aplequer. La PLEC és una festa autogestionada, amb entrada gratuïta i preus ajustats. Tant l'organització com la resta de la població, de totes les edats, són veïns i veïnes del propi poble i de la resta de la comarca, que inverteixen de forma totalment altruista el seu temps i esforç. Per tant, respecte a l'entorn, la PLEC és una festa de carrer i cal ser responsables amb els residus, utilitzar els contenidors distribuïts arreu i els vàters habilitats. No pixeu a les parets de les cases del veïnat, sisplau. Col·laboreu amb les barres i no feu botellot. La festa de la que disfrutareu es paga amb les begudes de la barra, el menjar del menjador i el merchandatge que us podreu emportar a casa per tenir un bonic record dels meravellosos dies que passareu als ports. Tingueu cura de les instal·lacions. Els terrenys del pàrquing i de les zones d'acampada són cedides gratuïtament pel veïnat i les infraestructures per diferents institucions i associacions comarcals. Si volem que la PLEC duri molts anys, hem de fer que la població local estigui encantada i no cansada d'acollir-nos. I finalment, és un lloc per disfrutar, no per desfassar. No fa falta que li destrossem la festa a ningú. I és que es tracta d'una festa inclusiva i respectuosa en tots els aspectes. De totes maneres, per si de cas i amb l'esperança que no s'hagi d'utilitzar, hi haurà instal·lat un punt violeta per si pateixes o ets testimoni de qualsevol tipus d'incidents, amb voluntaris i voluntàries expressament formades per a aquests tipus de casos. I un cop recordats aquests 4 punts bàsics, no només per aquest aplec, sinó per qualsevol festa en general i autogestionada en concret, només em cal recordar-vos que estigueu pendents de les xarxes socials de l'aplec dels ports, on s'aniran anunciant el concurs de lemes i el de cartells, les diferents activitats ProPLEC, el període d'inscripció per participar en la Fira Alternativa i en els tallers. I ens veurem a Sorita els propers 26, 27 i 28 de juliol.
De mica en mica s'omple la pica, un programa per parlar clar i català a Bilbo Iria i Ràtia.
Els ports, però no tot té festa i xerinola. l'unió entre la terra i la seva gent, dels ramats i sembrats, pagesos i pastors, ha donat com a resultat una rica gastronomia que ha passat de generació a generació entre les muntanyes. Carns de cordet, ocino o vedella, formatges, bolets, sense oblidar dolços tips dels flaons de Morella. La Rosem us explicarà ara quins plats tradicionals podem tastar si anem de visita als ports.
La gastronomia dels ports és una barreja dels plats típics de muntanya que es basen en el consum de carn i embotits amb una clara influència mediterrània on tenen molt de protagonisme els fruits com podrien ser les ametlles, les olives o el raïm. Als pobles de l'interior abunden les olles, els brous i els estofats, mentre que més a prop de la costa apareixen aquestes receptes com d'arrossos o sopes d'influència mediterrània. En aquest petit espai que dediquem a la gastronomia, parlarem d'uns quants plats típics per conèixer més a fons la tradició gastronòmica de la zona. En primer lloc, un dels plats més típics són els flaons de Morella, uns dolços artesanals amb base de farina que sovint són protagonistes en diferents celebracions i dates assenyalades al llarg del calendari. Habitualment, els flaons estan farcits de mató, ametlla i mel. Els brous són també una part important d'aquesta cuina tradicional, on la sopa morellana, o també coneguda com a sopa de bunyolets pels bunyolets que porta a dins, és un dels plats més característics. Però probablement el plat més popular sigui la carn de corder, i és que hi ha moltes maneres de preparar aquest tipus de carn. Una d'elles és el corder a la pastora, de les més conegudes a la zona. Es diu que al Maestrat s'utilitzen races autòctones aragoneses de cabres i a la zona catalana, en canvi, es crien cabres blanques de Rasquera, l'única raça autòctona de cabra reconeguda oficialment a Catalunya. Però de la cabra no només en mengen la carn, també en fan formatges i altres embotits a partir d'animals com el bou o el porc i fan pernils, llonganisses i botifarres, entre d'altres. També són típiques les conserves en oli de trossos de carn de porc que han estat fregits prèviament, com el llom, les costelles o les llonganisses. I és que la carn és molt important en la cuina dels ports, com ja hem comentat prèviament, des de carns de vedella, anyell o senglar i fins i tot d'aus, com la gallina o la perdiu. Gràcies a les condicions climatològiques i d'altura de la zona, a les muntanyes d'aquesta zona podem trobar bolets a la tardor i a la primavera, i a les parts més baixes, en canvi, hi ha una producció gran d'oli d'oliva i de mel. Pel que fa al vi, a la zona dels ports, la denominació d'origen més coneguda és la de la Terra Alta, a la que s'hi afegeix la IGP del Baix Aragó, que inclou vinyes a les comarques de Matarranya i el Maestrat de Terol. I per últim, també volem destacar la presència de la trufa a la zona, i és que a Morella s'organitzen les jornades de la trufa a Morella als ports, unes jornades que tenen lloc normalment entre el mes de gener i el març, en el que restaurants de la ciutat i també de la comarca ofereixen menús especials elaborats amb aquest producte tan característic de la zona. La trufa és un producte que pot estar present en molts tipus de plats i aquestes jornades gastronòmiques serveixen doncs per potenciar el seu ús i també la seva versatilitat.
Morella, capital de la comarca dels Ports, no només és coneguda per la manta morellana, les espardenyes i els flaons. De fet, només veure el lloc des de lluny ja podem intuir que es tracta d'una xoia medieval amagada a les muntanyes del nord valencià. La població se troba als peus d'un castell, una fortalesa militar situada a la part alta d'un puig i rodeada d'un quilòmetre i mig de muralles. Tot i així, Morella està oberta als seus visitants, que poden gaudir del seu casc històric per tornar a l'època medieval, com buscant encara Sant Vicent Ferrer, Ferran d'Antequera i el Papa Luna. També formen part d'este patrimoni històric la Basílica Arcipestral de Santa Maria la Major. Però, per saber més de tot això, millor que escoltem què ens té a dir la Roser.
Morella està situada al centre geogràfic dels estats peninsulars de la Corona d'Aragó, a la frontera entre Catalunya, l'Aragó i València. Fins a finals de la dècada de 1270, Morella estava inclosa a l'Aragó, però des d'aleshores forma part del Regne de València. Aquesta situació geogràfica complicada ha propiciat que Morella fos clau en molts fets històrics. El seu castell i muralles han estat escenari del pas de figures com Rodrigo Díaz de Vivar, més conegut com el Cid Campeador, que va lliurar dues batalles en aquesta comarca al servei del rei musulmà de Saragossa durant el segle XI. Més tard, la conquesta cristiana i l'època medieval van transformar la ciutat en ciutat de privilegis. L'esplendor medieval d'aquest municipi va quedar marcada per ser eix de la Corona d'Aragó, tot i que, com hem comentat abans, el 1270 va passar a pertànyer al Regne de València. Durant l'època medieval, la ciutat tenia una societat plena de gremis, com els orfebrers, els escultors, els ferrers, els teixidors, els platers o els comerciants que viatjaven per tot el món. Dins dels monuments destacats a la ciutat, podem trobar el castell, el Palau del Governador, el Convent de Sant Francesc, la Basílica o les Torres de Sant Miquel. El castell de Morella és una de les fortaleses més importants de la Mediterrània, ja que va ser una construcció que va estar habitada ininterrompudament des del 3er mil·lenni abans de Crist. La fortalesa militar va ser construïda aprofitant la roca natural i la seva situació privilegiada va fer que la construcció fos un lloc estratègic per a moltes civilitzacions. De fet, s'han trobat restes del neolític, del bronze, del ferro i també dels ibers, però va ser després de l'època romana i amb l'arribada dels àrabs i posteriorment dels cristians quan el castell va anar canviant de forma segons les civilitzacions que hi habitaven. El Palau del Governador està dins del mateix castell de Morella. És un palau construït a l'interior d'una cova amb una exposició que parla sobre el passat, el present i el futur de l'emplaçament. A més, amb l'entrada del castell es poden gaudir d'entrades a altres indrets turístics del municipi, com les Torres de Sant Miquel o la Basílica Arxiprestal. D'altra banda, Morella també pot presumir de disposar d'espais culturals i museístics per aprendre més sobre la història més llunyana i també del seu passat medieval, com són el Museu del Saxeni, la Presó de Morella, el Jardí dels Poetes o les pintures rupestres. Al Museu del Saxeni es poden trobar elements de les festes saxenals de Morella, que se celebren cada 6 anys en honor a la Verge de Vallivana, la patrona de la ciutat. Aquestes celebracions van ser declarades interès turístic nacional i bé d'interès immaterial. Però com van sorgir? Doncs resulta que el dia 14 de febrer de 1673, al poble de Morella van jurar un vot a la Verge de Vallivana en senyal d'agraïment després de lliurar-los d'una plaga l'any anterior, el 1672. En aquest dia, el poble de Morella es va comprometre a celebrar un novenari de 6 en 6 anys en honor a la Verge. Des d'aquell any, el jurament sempre s'ha complert i només ha estat interromput per algunes guerres. Per últim, la presó de Morella és una presó molt gran amb diverses cel·les i dependències, però en realitat es creu que a la ciutat van haver-hi 3 presons. A l'edifici de la presó ha tingut diverses intervencions durant més de 6 segles, i és que al segle XVI es va construir el contrafort, que ara és la porta de la presó, i al segle XX es va portar a terme una rehabilitació que va rebre el Premi Europa Nostra. Aquests són alguns dels monuments que es poden visitar a la ciutat, tot i que també a Morella té una àmplia varietat d'activitats que també destaquen la natura i l'activitat esportiva com el senderisme o el BTT. A banda, també disposa d'una oficina de turisme on es poden trobar informacions de les principals festes durant l'any, així com també informació de la història, els monuments i els museus que hem comentat en aquest capítol.
Els Ports són una comarca rural del nord del País Valencià, amagada entre les muntanyes, però això no vol dir que els seus no siguin llocs vius i, sobretot, en ganes de viure. Així tanquem el nostre primer viatge per les diferents comarques dels Països Catalans, convidant-vos a continuar voltant en altres. Per posar punt i final a l'excursió d'avui, escoltarem Som la Plec, a càrrec del grup Pepet i Marieta, acompanyats per Espencat, Obrint Pas, La Gossa Sorda i Pau Puig, i composada per la Plec dels Ports de l'any 2016, celebrat a Villores. Antes, us recordem que podeu tornar a escoltar tots els programes del De Mica en Mica, de temporades anteriors, al web bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!
Tota la vida per fer d'una terra oblidada l'esperança del futur que ara creix. Una llengua que agermana una mateixa forma de ser, una veu que reivindica que l'escolten els que estan al poder. Som les cales d'un passat, tot un poble il·lusionat, que són tan joves i vells.
ressona pel cim de tots els forts. La comarca, si està unida, està viva i s'espolsa la son.
Alçarem la moixeranga i les botes s'omplirem d'aigua ardent. Fa cantar lo tío Caña i liar-nos entre el foc de la gent. Que la lluna atrape el sol, que la festa aixeca el vol. Va sentir-nos per d'un tot que ens farà més forts. Som la plec, som la plec, som la plec dels forts. Som llengua, cultura i sentiment. Som la gent, som la gent, som la gent de l'esforç. Som una comarca en moviment. Som la plec, som la plec, som la plec de l'esforç. Som llengua, cultura i sentiment. Som la gent, som la gent, som la gent de l'esforç. Som una comarca de gent en ple moviment.
Deixen esperança el bany de l'ombra del matí. Com una olivera que anhela a sentir. Veus una comarca que no perd l'esperit. Som la gent. Són la història que seguís. El cor i la memòria som el foc del país. Les veus d'una comarca que il·luminen la nit. Som la plec d'esports, camina l'esperança. Sobre les pedres que dibuixen el nostre passat. Camina i no descansa, contra el poder i l'arrogància seguix el combat.
Som la plec d'esports.